A la Cala Ràdio ens agraden les coses amb accent obert. Amb Susana Encinas.
Bon dia, amics. Aquí estem una altra setmana amb tots vosaltres per començar un nou programa de Amb accent obert.
Here comes the sun. Here comes the sun. And I say it's all right.
Here Comes the Sun, Aquí ve el sol, és una de les cançons dels Beatles escrita per George Harrison, inclosa en l'àlbum Abbey Road de 1969. Recordeu la portada del disco? Els quatre Beatles creuant el pas de vianants d'aquest carrer. Harrison va escriure la cançó mentre estava a Anglaterra a casa del seu amic Eric Clapton. Passejant pel jardí, va veure sortir el sol en primavera, per primera vegada, i va pensar que això seria un bon presagi. Aquí ve el sol, i jo dic, tot està bé. El sol, font de vida i d'energia. Estrella del nostre sistema solar que genera energia i calor per a permetre el desenvolupament de la vida al nostre planeta. Una de les fonts renovables d'energia neta imprescindible a l'hora de vetllar pel nostre futur i el canvi climàtic. La font d'energia solar més desenvolupada en l'actualitat és l'energia solar fotovoltaica. Segons informes de l'organització ecologística Greenpeace, aquesta energia podria subministrar electricitat a 2/3 de la població mundial el 2030. Però en qualsevol cas, els experts ho consideren inviable sense la conscienciació de la societat i la voluntat de les institucions. El passat estiu, el Parlament va aprovar la Llei del Canvi Climàtic, adoptant les bases derivades de la legislació comunitària europea. Però el Consell de Ministres de Mariano Rajoy va decidir portar-la al Tribunal Constitucional. El passat dimecres, el mateix govern de Rajoy va quedar sol defensant l'impost del sol al Parlament Europeu. Els eurodiputats, en majoria, van votar en contra d'este impost. Avui, per parlar-nos de tot això, d'energies renovables, de l'impost del sol, de com podem utilitzar aquestes energies amb l'ús domèstic de casa nostra, ens acompanya Ignasi Llorenç. Bon dia.
Bon dia.
M'he enrotllat una miqueta, ara al començament. Però bueno, tu ens explicaràs també.
Bueno, sí, una miqueta.
Una miqueta tot això. De moment direm que l'Ignasi és tècnic en grau superior d'eficiència energètica i energies renovables. Quines energies renovables existeixen? Perquè nosaltres coneixem més aviat l'energia solar, l'energia eòlica, però n'hi ha d'altres.
Sí, bueno, la solar és la més important, i aprofitant lo de la cançó, que és imprescindible per la vida, també hi ha on poden extreure les millors i més eficients energies, no? Llavors també està el vent, i una també seria l'aigua, que és la mareomotriu. I llavors d'estos tres, diguem, d'estos tres, del sol, del vent i la mar, surten moltes derivacions de que se'n poden fer ús d'una manera totalment renovable i sense que s'esgoti, i sense generar residus, que també és lo més important.
Sí, sense contaminar.
Sí.
Que això també ho hem de tindre en compte. D'estes energies aquí no ens podem queixar, eh?
No, bueno, és una de les coses que, aprofitant el que dius de que van denegar això de l'impost al sol, som el país que més hauria d'apostar per aquestes energies, ja que és el país de la Unió Europea que millor està encarat, o sigui, que més hores de sol té
al dia.
Durant l'any, bueno, al dia i durant l'any, el vent també és un factor important, sobretot, i aprofitant que estem aquí a la cala, també és molt important, i llavors tenim molta costa pel que fa a l'energia mareomotriu, també seria bastant important invertir una mica. Llavors ja entren els agents polítics, o sigui, ja som el millor país per fer això, però som el pitjor amb l'hora d'invertir en això, de crear lleis que donin als emprenedors, a les empreses i...
Que afavoreixen...
Clar, i amb un particular, per a l'autoconsum, per exemple, doncs amb això s'ha demostrat que som nulos i encara ara a la factura de la llum mos arriben recàrrecs de tot el que se va intentar fer o mos diuen que es va intentar fer i que al final no es va invertir i no es va dur endavant tot este tema de la inversió en energies renovables.
I a nivell d'usuari, en l'ús domèstic, què podem fer? Ara jo, per exemple, a casa, me puc posar plaques solars i mirar de que el consum que jo tinc habitualment sigui ja només gràcies a aquestes plaques o això no és viable?
Sí, bueno, tot se pot estudiar i tot és viable. Només per una casa no és molt recomanable posar energia solar fotovoltaica. Més que res perquè la instal·lació és molt cara i cada any van sortint noves cèl·lules fotovoltaiques millors i hauríem d'estar amb una constant evolució i canviant. El que sí que és bastant recomanable és l'energia solar tèrmica, que és el mateix. Amb els rajos solars aconseguim escalfar una aigua que després doncs faríem servir aquesta aigua per a dutxar-nos o per els calentadors sí, o pel que sigui. Però sí, i bueno, i allargant una miqueta també el tema, el que sí que es poden fer amb inversió i sense inversió és mirar-nos una miqueta els consums que tenim, invertint amb LED, per poc que tinguem, se pot invertir amb LED, se pot amb pocs passos, com per exemple el de col·locar un difusor a l'aigua i estalviaríem la meitat de l'aigua que gastem. Lo del LED també reduiríem amb quasi bé dos terceres parts lo consum.
Un difusor, perdona.
A l'aigua, que es posa als grifos de l'aigua, que és així com amb rejilles, això el que fa és reduir a la meitat el consum de l'aigua que tenim.
Que no surt tanta...
Clar, el que fa és frenar-la i fa que surti a la meitat. Amb LED també, i llavors fer un bon ús dels electrodomèstics, com per exemple, una vegada a l'any també és molt recomanable rentar la part de detrás de la nevera, així com usar programes curts i amb aigua freda de la lavadora. Bueno, petits detalls que si els implementem a casa no ens costarien gairebé res i sí que ajudaríem a reduir la factura de la llum i a fer que aquestes energies no renovables siguin menys. Clar, però això cadascú hauria de posar el seu granet d'arena per intentar que tot això anigués a millor.
Bueno, el que comentàvem abans, no? Que primer potser hem de començar per la conscienciació nostra de la societat, perquè és veritat que moltes vegades estem... Ara me poso jo per exemple, no? Ens posem a escurar i tenim l'aigua calenta i a vegades no caldria l'aigua tan calenta per escurar els plats o a l'hora de rentar-nos les dents. Nos estem rentant les dents i el grifo està obert, estem gastant aigua i estem gastant per calentar aquesta aigua. Són, el que tu dius, petits detalls que van sumant.
Tot això comença amb la conscienciació i amb l'educació des de ben petits, tant a les institucions, amb l'educació, com a casa, poder intentar que pas a pas tot això, aquestes males costums, es aniguem traient, perquè al final, vull dir, tot és benefici per un mateix amb el sentit d'ahorrar, estalviar-nos diners i amb el sentit de que no malgastar tota aquesta aigua, perquè aquesta aigua, fins que no tornarà a passar per un procés de depuració i s'hauran invertit diners, costos, amb aquesta aigua, no la tornarem a tindre. I això és el mateix, doncs, que com amb la llum, si no és que tenim la nostra companyia que prové de fonts renovables, tot i així... i al provindre d'una font renovable, sempre hi ha uns gastos, sempre hi ha uns residus que al fil i al cap el que hem de fer és intentar estalviar el màxim possible amb tot el que implica la casa, sigui amb llum, amb gas, amb aigua o amb qui tingui qualsevol altra manera de gastar, doncs, sí, a casa seva.
De subministre.
Sí.
Vale. I, per exemple, ara estem a l'hivern. Uns tenen aire condicionat, uns altres calefacció, si hi ha de gas, si hi ha de gasoil. A quina temperatura recomanes que posem els termòstats? Perquè potser no cal tindre la casa tan amb tanta calor, estem a l'hivern, no cal anar amb maniga curta.
Sí, bueno, el recomanable a l'hivern és tindre-ho a 21 graus, pots estar a 20 o a 22, i a l'estiu sobre 26. Això hem de comptar que a l'hivern, per cada grau que pugem de més, una bomba de calor o qualsevol altre dispositiu, el que farà és augmentar un 10% el gasto que nosaltres generarem. Ja sigui amb gasoil, sigui amb butano, sigui amb llum, en qualsevol manera el que fem és augmentar un 10% el que nosaltres estem gastant. I a l'estiu el mateix, tot el que
grau,
sigui.
Has dit, quan augmentem un grau, temperatura...
s'incrementa un 10% el gasto a casa. Sí.
Bueno,
n'hi
molt...
haurà que ne tindran més, n'hi haurà que en tindran menys, però pel general és... O sigui, tenir la casa a 26 graus a l'hivern, el que fem és estar consumint una animalada d'energia que posant-nos un jersei més damunt o dormint amb una manta de més no mos caldria i llavors no mos arribarien estes factures i estes clatellades de la llum. I a l'estiu passa exactament el mateix amb els aires condicionats. Cada grau que baixem més, aquí redueix una miqueta, perquè és més difícil, és més fàcil, perdó, canviar de calent a gelat, perdó, i seria sobre un 7, un 8%. Però de totes maneres, mantenint-ho a 21 a l'hivern i a 26 a l'estiu, estaríem fent... ja veuríem d'un any per l'altre, doncs, l'estalvi energètic que suposa fer això.
I que en realitat seria una temperatura de confort. Vull dir, no estaríem ni patint calor a l'estiu ni fred a l'hivern, simplement...
Clar, seria còmode. Estaríem amb una temperatura còmoda per poder fer tot el que fem en una casa.
Molt bé, molt bé. I alguna cosa més afegiries així per reduir, per fer estalvi energètic?
Bueno, a part de tot el que m'han dit, el que sí que m'estic trobant jo ara a bastantes cases i empreses i recomanaria a la gent és que revisés la potència contractada que tenen. La potència és allò que ens arriba cada mes,
molt bé,
gastem més o menys energia i que sempre hem de pagar. Llavors sempre va bé perquè hi ha companyies que no són del tot partidàries de fer unes bones recomanacions i revisar-se la potència que tenen contractada. Vull dir, només baixant un grau de potència estaríem un estalvi d'uns 70-80 euros mensuals. I si hi ha gent que no té vitro o no fan servir gaire de llum i al seu moment l'empresa que fos els ha recomanat molta
potència,
ara estaríem parlant d'uns 150 o de 100 euros d'estalvi. Vull dir que això, la gent que pensi que té molt, doncs que ho hauria de revisar. I una altra cosa és per la gent així jubilada o amb risc d'exclusió i això, que sempre es pot mirar de demanar el bo social, que se demana directament a l'empresa per a fer els descomptes, li fan un descompte de 25 euros amb el consum, tant en potència com en energia. I bueno, això, que segueixen, que mirem una miqueta el que gastem, no cal tindre la tele engegada, sinó...
Si no l'estem mirant,
l'aigua, si no estem rentant molt els dents, i totes aquestes coses que tots sabem que fem malament, però les seguim fent.
Ens deixem les llums enceses i no estem a lo millor a l'habitació o a la cuina.
Totes aquestes coses doncs, fan que si a lo millor ho miréssim una miqueta, el que aconseguiríem al final és un estalvi que a la pròxima factura de llum notaríem. Igual que tots els aparatos que deixem enxufats, els carregadors del mòbil, del telèfon, la llumeta de la tele a la nit, doncs això és recomanable tenir un lladre amb aquells d'interruptor i que això també fa pujar un 6 o un 7% el consum en una casa. Clar, si anem reduint tot això i al final poguéssim arribar a un 20%, doncs estaríem parlant de factures de 100 euros que baixarien als 80, als 75...
O que, així, són vull bons, dir que són bons d'estudiar, clar.
Sí, que si els sumem al final de l'any, doncs estaríem parlant d'uns 150-200 euros d'estalvi. Vull dir que, clar, això s'hauria de mirar tothom perquè és un benefici propi.
I pel que estic veient, clar, són petites, petits detalls, no?, que de mica en mica van omplint la,
sí,
la pica.
Hi ha coses d'una factura de la llum, que són el que hem comentat abans dels impostos, i tot això, que això és impossible que ho puguem canviar. Això és quasi un 33% de la factura.
És que ara que dius de la factura, jo a vegades voldria entendre la factura de la llum.
Sí, bueno, és complicat si no ho entens, però se paguen uns peatges d'accés, que això tot va a l'empresa subministradora, que és en este cas Endesa, o sigui que fem el que fem, a no ser que tinguem una placa fotovoltaica a casa, acabarem al mateix lloc, però bueno, és la potència, que com hem dit abans és el que pagarem sí o sí, perquè és el que tenim contractat, l'energia, i llavors tota aquesta sèrie d'impostos que veiem, que és això, un 30%, que no sabem on van. Vull dir, allí t'expliquen una cosa, al final és una altra, i cada any van a diferents llocs, com per exemple el senyor Aznar, i a tota la gent que tenim, que per dos dies a l'any està cobrant tot el que cobra, prenent-los-hi a gent que potser s'ho mereixeria més. Sí.
Bueno, això ho tenim una mica difícil de canviar.
Sí, això, sí, a no però... ser que tothom fes un passet, que al final no costa gaire, no ho canviarem.
Ara que dius això, de la llei del canvi climàtic que va aprovar el Parlament i que bueno, va acabar amb el Tribunal Constitucional i va passar el 155... Sí. Per damunt, i ha afegit a lo que la setmana passada van votar en contra els eurodiputats al Parlament Europeu. Clar, és que què pretenien? Posar un impost al sol.
Sí, bueno, això és lo que va aprovar Espanya, que era l'impost al sol. Això se va tombar fa no res. Ha estat amb discussions. Vull dir que també van estar a punt de donar l'okay, però bàsicament el que volia dir això és que per cada potència contractada de 10 kW, que és molt, o sigui, a les cases no passaria, s'havia de pagar un peatge. Doncs perquè mos toqués el sol i volgués tindre a casa teua lo consumir, l'autoconsum que es diu, havies de pagar. Ara bé, això només era per 10 kW. Si hi ha algú que està pensant de fer-s'ho a casa, tranquils, s'ho podeu fer. S'ho podeu mirar perquè només és de 10 kW.
Sense
arribar als 10. I llavors l'altre, que és la llei de pobresa energètica que va tombar el Tribunal Constitucional, era perquè no passés el que va passar l'any passat amb aquella dona
de Reus.
De Reus, que pobra, va morir per culpa de no poder pagar la llum. I el que venia a dir esta llei, que des del meu punt de vista era un cert bastant gran, és de que a la gent no se li talli la llum d'avui per demà, si a més te diuen que és molt difícil que ho puguem pagar i, bueno, i estan amb, sí, que, lo que diem, amb risc d'exclusió social...
Que poden justificar...
Clar, que poden justificar que de veritat no ho paguen.
No poden
vull dir,
no
això,
poden pagar.
Això és una cosa que és, seria per a tothom normal, però bueno, allí, com que pues, les coses estan com estan, mos van dir que això no podia ser perquè, clar, si no l'empresa, tothom se sumaria a més llei, tothom no pagaria... Bueno, jo penso que la gent que pot pagar la llum paga perquè no vol viure entre espelmes. La gent que de veritat no pot pagar, com a mínim se li hauria de donar una mica més de...
El marge.
Sí, una mica més de marge per a que pugui pagar-ho. Com que sabem, bueno, el que hem
dit
abans...
Això és com tot. A veure, hi ha ajudes en altres aspectes, ajudes socials, que les donen a canvi de justificar una sèrie de coses. Si hi ha els ingressos, si hi ha la renta, pues, bueno, això pot ser exactament igual. La persona que no pot pagar la llum pot justificar-ho perfectament. Pot ser, jo considero que és una altra ajuda, com qualsevol altra ajuda social. A partir d'aquí, bueno, ho van tombar...
Sí, clar, tenien això
van
de... Amb l'excusa aquesta de que ja tenien mesures, entre elles una això del bo social que es diu, que a part només la pot donar Endesa també, vull dir, no la dona l'Estat, la dona Endesa, i van dir que ells amb això que ja, pues que ja estava tot arreglat. O sigui, clar, només estàs descomptant un 25%, i si la gent no té 100 euros, segurament tampoc ne tindrà 80 o 75 per a poder pagar. I el que volia dir la llei de pobresa energètica és que es donés, com hem dit, una mica de marge o ajudes o financiades d'alguna manera, o esperar que amb aquella dona o a qui fos trobi alguna ajuda per a que li paguin i se li donés això, un marge d'una altra factura o dos o tres factures més per a que pugués pagar la llum.
I evitar que li tallin.
Evitar que passen totes aquestes coses i doncs al final pues, bueno, va passar això i ara ja ningú se'n recorda, com aquell que diu.
Bueno, jo crec que a poc a poc ho aconseguirem, no?
Sí, bueno, esperem que sí. Això és conscienciació, l'educació de tothom i aviam si... I de moment està havent un canvi, sobretot a Europa, a l'Europa del nord sí que de veritat creuen amb les energies renovables.
Estan més conscienciats que aquí.
I aviam si d'una vegada per totes, des d'Espanya o amb Catalunya ja, fem este canvi.
A veure si ens mirem una mica en els països que tot això funciona, que quan funciona pues s'ha de copiar.
Sí, clar, lo bo s'ha de copiar.
I tant. Pues bueno, moltes gràcies per acompanyar-nos avui, Ignasi, i dir-nos, bueno, aquestes petites coses que podem fer, que el programa dona per a més, eh?
Sí, sí.
Però no ens podem allargar més. Avui ens acomiadem, marxem una mica melancòlics, jo ja ho sé. Marxem amb la banda Kansas i la cançó Dust in the Wind. Pols en el vent. És una balada que ens parla del pas del temps i la insignificança del ser humà, però amb un missatge molt esperançador que anima a aprofitar el moment i gaudir de la vida. Adeu. Oh, my dreams pass before my eyes, a curiosity.